taxis.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que dia 8 de febrer de l'any 1939 va esclatar el polvorí de la plaça de l'Església de Llers, un poble de Girona.
Fent-ho'l, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Ja ens atan la tercera i darrera hora de Tèntol i d'aquesta setmana ho feim amb en Miguel Soler, que continua aquí amb nosaltres al control tècnic. I avui tenim la companyia d'una novel·lista, musicòloga, escriptora mallorquina, na Maria Escales.
Tot ja és mort, tot ja és mort sense tu.
Quan quedaven pocs dies per el final de la Guerra Civil Espanyola, Llers, un poble de Girona, va desaparèixer del mapa per mort d'una explosió. A partir d'aquest fet històric oblidat, la mallorquina Maria Escales acaba de publicar No va quedar res, Llers, el poble que va volar pels aires. Una història sobre la fragilitat de les vides comunes, la memòria i l'empremta dels petits gestos que volen comentar en profunditat a la novel·lista Maria Escales.
En profunditat.
I ha vengut avui fins als estudis d'Ivetar Ràdio, Maria Escales, com estàs?
Beníssim.
Benvinguda.
Moltes gràcies.
Quan te'l presentava en aquest llibre?
Mira, ara d'aquí una estona, a les 7, a Palma, a les 7, a Can Alcover. Demà el presentam a Campos, també a les 7, a Sobre Cultural, i dilluns el presentam a Inca,
és a
Espirafocs.
Estàs de gira?
Estic de gira.
Clar que sí.
Mallorca Tour.
Exacte. Perquè na Maria, tot i que ja ho sentiu en mallorquina, normalment vius a Barcelona.
Sí, bé, visc bastant a cavall,
sí?
Estic aquí, allà...
Vas i vens, sí, molt.
Vaig i venc molt.
Uh-huh. Ara amb una nova novel·la, Dan, que ets molt prolífera, perquè una per any...
Sí, bé, això ha estat una casualitat, ha estat una casualitat, perquè, clar, com que l'any passat vaig guanyar Ciutat de Palma,
amb
Matilde, i de la varen haver de... com la varen avançar a la publicació, i aquesta, que ja la tenia escrita, va haver d'esperar, el seu torn.
És a dir, que això també va per,
sí,
per tempos.
Sí, els tempos editorials són diferents en els tempos humans. Això.
Sí. Ah, sí? Com funciona?
Sí, és tot molt diferent, molt, o sigui, clar, tu escrius acabes d'escriure un llibre i fins al cap de 2 anys no se publica, i tu dius, mare de Déu, l'hauré de tornar a llegir perquè recorden-me'n de tot, no?
Tot i que hi va venir en Agustín Fernández Mall, i
sí,
me'l va dir que ell mai rellegeix un llibre seu.
Jo
Maria
sempre.
Maria Escales, sí.
Jo sempre.
Tu sí que ho fas.
Sí, sí, jo sí. Jo sí. Mm-hmm. I de vegades els afueig una mica, no? Però, clar, també el que me passa és que jo... el primer llibre conegut que vaig publicar, ara aquest febrer farà 10 anys, no?, que va ser Abans que el teu record torni cendra. Encara ara faig molts clubs de lectura d'aquest llibre i, per tant, el comentam molt. És un llibre, clar, que encara està molt viu.
El tens,
no?,
present.
Sí, jo potser no sóc una best-seller, però sí que sóc una long-seller. O sigui, no, això m'ho van
poques
dir.
Poques vendes, però de gent entusiasta.
No, poques, estic contentíssima.
No, no, no.
Però vull dir que els meus llibres no fan una... Bé, de fet, aquest llibre sí que ha fet una explosió perquè ha estat el més venut a la setmana de llibre en català,
ah, sí,
Palma. Vull dir, estic contentíssima. Però vull dir que el que em passa jo és que els meus llibres se continuen venent al cap de molt de mesos o fins i tot anys d'haver-se publicat, no? Cosa que jo me fa molt feliç.
Una cosa complicada en aquests moments com de que vivim un soturbo posat i que la novetat dura una setmana.
Sí, sí.
Ens hem acostumat que cada setmana s'estenen sèries, que cada setmana hi ha un llibre de moda i sembla que un llibre tingui recorregut, que un llibre arribi a ser clàssic, ja és gairebé una aventura que ara per ara, segons explica Maria Escales, tu aconsegueixes perquè si encara hi ha clubs de lectura d'abans que el teu record torni cendre, significa que hi ha ganes de seguir explorant aquestes històries. Però no és que tornis ben bé en aquell tema, però sí que tornes en aquella època, en aquell No va quedar res, el llibre que avui mos presentes, publicat per Ara Narrativa, aquest No va quedar res, Llers, el poble que va volar pels aires. Un llibre que crec que arriba a tu com un encàrrec. És a dir,
sí.
No és que tu passassis pel poble de Llers i diguessis, no. Ai, m'interessa aquesta història, o te va ser una deeta asseguda a un cantó i te digues, ai, ets la Maria Escales, la famosa novel·lista, te vull contar el meu cas. No va anar així,
sinó que
tu, en la teva editora, hi ha molt bon rotllo i te va dir, sí. Escolta, Maria, m'agradaria que explorassis
això.
Aquesta possibilitat.
Sí, sí, i jo estic... la veritat és que en un principi vaig dir, ui, no, que cromo ja el temps, perquè jo, és això, com tu em veies dit, és el meu primer llibre, parla molt de passada, però surt la guerra civil i deia una mica que cromo ja el temps, no? Però vaig començar a gretar i vaig veure tot d'històries. O sigui, la història és aquesta, no? El poble esclata, hi ha un polvorí a l'iglesi i quan els franquistes estan a punt d'arribar el fan esclatar perquè no es puguin aprofitar la pólvora, no? Però a partir d'aquest gest hi ha tota una sèrie de petites històries anònimes de gent normal i corrent. No, clar, imagineu-vos ara vosaltres que esclatàs que a vostra. Clar, què trobaríeu a faltar? Què trobaríeu a faltar?
Tot. I,
tot, però clar, per exemple, nosaltres tenim moltes imatges digitals, però hi va haver gent que va perdre absolutament totes les fotos o tots els records, per exemple, no? I a mi m'interessava la gent, les històries petites. O sigui, jo vaig parlar amb l'editora, vaig dir, bueno, parlem-ne, què faig, no sé què, i fins que no vaig veure que me permetrien escriure el que jo volia, no vaig dir, va, idò ho faré, no? Vaig començar a investigar, me vaig començar a enamorar de la capacitat de resiliència, de la lluita quotidiana, de les històries, de les petites històries anònimes que hi ha a darrere, que construeixen una gran tragèdia. O sigui, és un llibre escrit en minúscula. No és un llibre de grans gestes i de grans herois.
No és un llibre d'història en majúscules, sinó que és un llibre d'aquesta intrahistòria, que el que ja és allò que fa interessant un període, perquè tenen tendència a pensar que si històricament són grans noms, però evidentment hi ha d'haver tot un gruix social
això
que va
viure
en aquella època i que tu t'has encarregat d'explicar en aquest No va quedar res.
Sí,
clar,
sí.
Històries, algunes són reals i d'altres són ficció.
Sí.
Clar, de què depenia que una història que tu coneguessis que era real passés a formar part de sa novel·la?
De poder-la cosir. De vegades hi ha històries que t'agraden molt, però que les poses en calçador i se nota molt, no? Vull dir, allò... aprofitant que no sé què... No, això no, no? De fet, ja, algunes d'aquestes històries varen passar a Mallorca, de fet, no? Perquè, per exemple, les històries dels presos que varen reconstruir el poble de Llers, jo vaig una mica reciclar una documentació que jo havia fet des que havien estat construint la carretera dels presos, no? O sigui que... clar, a partir d'aquest fet, jo vaig obrint el foco... Mira, la meva padrina me va fer una flassada, que segur que vosaltres en teniu a casa vostra, aquella que són fetes de quadratins de ganxet de diferents colors i els vas cosint, no? I doncs jo tenia tots aquests quadratets i els vaig anar cosint per fer la flassada d'una història que, tot i que es nom és Llers, podria ser qualsevol poble, no? Qualsevol... qualsevol lloc on una gent humil intenta sobreviure.
Perquè en aquest sentit, Maria Escales no té una intenció historicista per se, sinó que ja va passar en Matilde, que tu vas recrear segons quins fets, que no varen passar com surten a la novel·la.
Totalment.
Però tu vas explicar, perquè va passar gent de sa família que va dir això, així, i tu vas dir, perdona, jo soc narradora.
Sí,
el que faig és estar en el servei d'aquesta narració i jo no ho dono tot per vera, sinó que senzillament me dedico a recrear uns fets que me serveixen per construir aquest relat.
Clar, i a mi això és el que aquí... així és com a Matilde, era claríssim perquè era una novel·la, i una novel·la és, per definició, una ficció. Aquest llibre juga a sa lliga de no ficció. Per tant, oficialment, el que ha passat aquí... jo dic veritats aquí,
Si el que passa... Si qualque lloc s'han de dir veritats, és a casa teva.
Aleshores, però sí que el que... de vegades, la millor manera d'arribar a una veritat és mitjançant la ficció. La millor manera d'explicar una història, jo que durant molts anys he estat professora a l'ESO, jo sé que la millor manera que els al·lots s'aprenguin és dir-los hi havia una vegada. I és quan enganxes a la gent. No? Per tant, a partir de molta ficció, jo aconsegueix fer un retrat del que passa en un moment molt concret i en un lloc molt concret. Penseu que Llers està just a la vora de la frontera amb França. I clar, allà hi havia un tap de gent que fugia de la Guerra Civil i se trobava a les fronteres tancades, que va ser molt bèstia el que va passar en aquella època.
I era un poble petit.
Poble,
eren cases.
En plan, era com si fos les Salines d'un temps.
Sí, perquè,
jo ara veig... He investigat com era Llers i era més o manco com era ses Salines.
Una població
petiteta, tothom se coneixia, gent dedicada a sa pagesia. Sí.
Heu sintonitzat Tèntol, som en conversa amb Maria Escales, Premi Ciutat de Palma de novel·la per Matilde, que avui ve a presentar-nos la seva nova incursió literària que juga a la lliga de no ficció, tot i que està una mica ficcionada, que és aquest No va quedar res, Llers, el poble que va volar pels aires, publicada per ara narrativa. Clar, tu dius, he jugat una mica a la lliga de sa ficció, però també, si no vaig errar, vas parlar amb un TEDx, perquè t'expliques una mica com funcionava el tema de ses bombes i de sa pólvora, perquè clar, si un li vol donar versemblança en el seu relat, ha de saber com funciona. Com vas a aquesta reunió? Vas telefonant a Tedats i li vas dir hola, senyor Tedats, estic fent una novel·la, m'interessa saber com funciona un explosiu, perquè clar, potser se pensaven que anaves a construir un casolà
tu, és el que li vaig
allà,
dir.
Allà a teva.
Clar, jo tinc la sort que tinc molts amics i tinc amics Mossos d'Esquadra i tinc amics bombers, i els hi vaig dir, mirau, jo necessito parlar amb un especialista d'explosius i no vull fer una cerca a internet, que no me vull trobar la policia
que
nostra.
No vull que després arroba CNI,
claro,
que venguin a casa teva, a
tocar la porta. Jo mateix. I me va, un amic meu, que és bomber, me va facilitar un contacte amb un TEDx, no? Que és un tècnic de desactivats explosius, no? I va ser una conversa interessantíssima, clar, i me va ajudar per entendre moltes coses, perquè, clar, jo el primer que dic, el primer que penses, però per què van destruir tot el poble? Però quins, que salvatges, si tanmateix ja havien perdut, no? I, clar, ell me va dir...
Clar, i fent d'explosió anar a l'església, que
clar,
és com...
Clar, clar,
molt novel...
Clar, i a més, amb aquest component com simbòlic que té l'església, no?
Totalment.
Però, clar, ell me va explicar, entre altres coses, me va explicar que un explosiu depèn molt de com estigui posat, de com sigui l'orografia del terreny, de l'humitat de l'aire. Clar, jo li vaig explicar, mira, hi havia aquesta quantitat d'explosius en aquell lloc i tal i qual. I clar, me va dir, és que clar, fins i tot ara, avui en dia, amb totes amb els ordenadors i tot això que tenim, és difícil de preveure com serà una explosió. De totes maneres, li vaig dir, mem, imagina't que aquesta explosió passa a l'església de Sant Miquel de Palma, no? la destrucció, els morts arribarien fins a la plaça de l'Olivar, perquè m'entengueu, no? O fins a la plaça Major, perquè... Però les restes de l'explosió podrien arribar gairebé fins a l'aeroport, perquè vos imagineu, a part que els explosius, és, bé, molt divertit si no t'hi trobes, que és que una explosió... explosiona però llavors implosiona, o sigui, les restes se'n van però de vegades tornen perquè com xucla, no sé, una cosa, o sigui, vaig estar investigant i estudiant i és molt interessant.
Quanta gent va morir?
Oficialment van morir només 10 persones perquè varen fer sortir tota la gent del poble. El problema és que havia d'esclatar el dia abans. Havia d'esclatar el dia abans, varen fer sortir tota la gent, però varen tancar tres persones, que això surt en el llibre, varen tancar tres persones a dins l'església per matar-los. Aleshores, clar, ara ja vos he fet un spoiler, no? Perquè, clar, vos diria, trobau que varen aconseguir sortir? Clar, imaginau-vos tres persones fermades de mans i de mans, veient com s'admetja, se va acostant i s'angoixa, no? Total, que al final, bé, ara ja vos he fet tres d'allò, varen aconseguir apagar-se de metge. Total, que l'endemà varen tornar a avisar la gent del poble que tornassin a sortir, que farien esclatar. I clar, la gent, molt a disgust, se'n van anar. Oficialment varen morir només 10 persones, entre ells les dues persones que havien engegat en la metge, però segurament varen ser més, perquè, ja vos he dit abans, en aquell moment allà hi havia molta gent que passava camí de França i molta gent que s'amagava, desertors amagats. Se varen trobar als anys 70 que havien reconstruït, perquè, clar, una altra cosa a dir, que és que varen prohibir reconstruir el poble. Franco els hi va prohibir de reconstruir el poble perquè havia de quedar com a testimoni de les Hordes Rojas, no?
No, que en el fons també, a l'hora de construir relats de la Guerra Civil, bàsicament perquè hi va haver moltes més incursions del bàndol nacional, coneixem històries
no tant d'allò que era
el bàndol roig, que també va fer maig a la seva manera, sense entrar en disquisicions, la Guerra Civil Espanyola, i va veient que se va sublevar, el govern legítim era de la República, és a dir, vale, per deixar-ho clar, perquè llavors no m'agradaria entrar dins aquest bucle, però evidentment després els roigs també, en un moment determinat, per defensar les seves posicions o per claudicar de qualque manera, també varen fer maig.
Desastres.
I també varen matar gent, és a dir, això és un fet. Una guerra... Hi pot haver qui tingui raó legítima o no, però també hi ha bons i dolents com per tot arreu. Clar, i aquesta història també va quedar com molt silenciada. Clar, no se va poder reconstruir el poble, però tampoc és que sigui una història que formi part de la primera plana de molt de llibres d'història, o que se conti sempre que a Girona hi va haver un poble que va esclatar perquè els republicans varen decidir fer esclatar el polvorí que tenien a la plaça de l'Església.
Sí, perquè tampoc... clar, jo, per exemple, jo coneixia la història de Belchite, per exemple, que és el mateix, és un poble destruït durant la guerra, no? Que no han reconstruït i que l'han... Però
de
aquesta
fet,
història no la coneixia.
A Sevilla hi ha un carrer que se diu Belchite.
En aquest poble. O, per exemple... és que, clar, durant la guerra hi van haver tants drames... Per exemple, tots coneixem la història de Guernica, no? Perquè, a part, en Picasso va fer esquadra, però a Granollers va passar el mateix. A Granollers varen tirar bombes un dia de mercat i varen fer una matança. I a Lleida, i a Figueres, que està de vora de Llers. Però, clar, arriba un moment que han de com una mica triar els drames, no? I que trist que és el drama, que trist que el teu drama deixi d'estar de moda, no? Ara estic pensant ja no parlant d'Ucraïna.
Per exemple, que també sempre hi ha una construcció, tant abans ara, en el tema xarxes socials, tot se magnifica molt més, però sempre hi ha hagut una construcció de relat.
Totalment.
Hi ha hagut unes puntes de llança, que són les que tothom coneix,
i després
han quedat històries en minúscula, com tu comentaves, Maria, que han quedat oblidades.
Sí.
O més que oblidades, han quedat sepultades perquè no se pot explicar sempre tot en tot moment, i sempre hi ha titulars que són més cridaners.
Mira, jo hi ha aquesta novel·la, de fet no és una novel·la, aquest llibre s'hauria pogut titular La batalla dels elefants. De fet, jo volia que se digués La batalla dels elefants, La baralla dels elefants, però em van dir que això era molt poc literari. Però hi ha una dita africana que diu que quan els elefants se barallen, perden les formigues. I això és el que va passar a Llers, és el que està passant a Gaza, és el que passa a Ucraïna, és el que passa a Sudan, i és el que va passar aquí a Espanya als anys 30. O sigui, els poderosos, tant d'una banda com de l'altra, no se van esquitxar. Els que van perdre són la gent normal i corrent, tu i jo, i d'un bàndol i de l'altre. Hi ha una poesia de Bertolt Brecht que diu aquella guerra, diu, la guerra que vendrà no serà la darrera, diu, ni hagueren d'altres de guerres, diu, quan va acabar la guerra, entre els vençuts, la gent del poble passava gana, i entre els vencedors, la gent del poble en passava també. I això és el que he volgut explicar en aquest, perquè en aquest llibre parla gent, parlen falangistes, parla en Lister, parla en Macià, Francesc Macià, parla tot de gent de tots colors.
Perquè l'opció que tu has adoptada per fer sí. aquest llibre és la coralitat.
Coralitat absoluta. Aquest llibre se pot llegir com una... És molt fàcil llegir, és molt àgil, perquè cada capítol és independent entre ells, cada capítol és com un conte. Hi ha coses que van sortint d'un conte a un altre, no? Vull dir, hi ha objectes o persones que en un conte són personatges secundaris i en un altre són el personatge principal, no? I això també me va bé per una mica... perquè, clar, si només escoltam la Caputxeta Vermella, els llops sempre seran dolents. M'entens? I jo m'agradaria també sentir la versió dels llops. M'explic. Per tant, jo faig parlar el llop, i faig parlar la Caputxeta Vermella i faig parlar la padrina.
Tot i que el llop estaràs en joc que sempre t'endrà més mala fama, bàsicament, merescudíssima.
Sí. No? Sí, fa bé, pobret. Bueno, jo
no, és que som... No, però és cert que de vegades tot és matisable.
Totalment.
I que tot depèn del costat de la festa que t'hagi tocat. Malauradament.
Sí.
Parlant de guerres, parlant de situacions vitals, parlant de drames familiars, clar, escoltes un familiar, escoltes un altre, també aquesta equidistància de vegades és positiva, sí. Tot i que de vegades ens equidistància justificant certes coses que no s'haurien de justificar.
Això mateix.
Som en conversa amb Maria Escales, que avui ve a parlar-nos de No va quedar res, Llers, el poble que va volar pels aires. Tu comentaves, molt bona acollida que ha tingut la setmana del llibre en català de Palma. Dia 2 de setembre va sortir la venda. Què t'han dit aquests primers lectors, aquests escalers, que devien tenir ganes de cosa nova?
Escalers, m'encanta. Ara no em tenia, m'ha costat entendre.
Clar, que deies. Però, és que són fans de la Maria Escales, són els escalers...
Estic molt contenta perquè té molt bona acollida, molt bona acollida. Clar, jo tinc la sort de que la gent que llegeix un llibre meu normalment em va a cercar els altres, va a cercar els altres. I són llibres molt diferents entre ells, no? Vull dir, perquè... Però tots tenen com un fil conductor, que els he escrit jo, i que és una mica... com el meu estil és la importància de les coses petites, no? I la tendresa i els sentiments, no? Soc una persona que soc bastant empàtica i que me poso molt en la pell de la gent, no? Què em diu la gent que l'ha llegit? Pues que està agradant moltíssim i hi ha coses que me fan molt feliç. Una d'elles és, per exemple, que hi hagi gent que me digui: jo sempre llegia en castellà, és el primer llibre que llegeixo en català. A mi això m'ha passat més d'una i més de dues vegades i és una cosa que me fa molt feliç, no? O gent que diu: mira, jo no sóc gaire lector, però aquest llibre m'ha enganxat. També me diuen molt que enganxa bastant a la gent. Però el bo que té aquest llibre és que, tot i que enganxa, no enganxa massa. O sigui, que és un llibre que pots llegir un capítol i al cap de tres setmanes llegir-ne un altre i no perds el fil.
Jo crec que convido una reflexió. Avui he llegit l'entrevista que t'han fet en el diari Última Hora.
Sí.
I el titular m'ha deixat pensant una estona perquè dius: ningú no s'escapa de poder perdre-ho tot en un instant. El perill sempre és... Clar, hem d'aprendre com viure amb aquesta realitat. Tenim,
sí.
Clar, nosaltres vivim en aquesta bimbolla, Europa, blancs...
Però no te pensis.
En certs privilegis, no, però la guerra d'Ucraïna sí que mos va fer veure que ho teníem més a prop d'allò que mos pensàvem. Per això tothom, sí. Malauradament, hi ha gent que pateix la guerra de primera, sí. I gent que pateix la guerra de segona, moltes vegades en funció del color de pell o del pressupost que tinguin en el seu, en
sí,
el seu país.
Sí, però mira, jo hi ha una cosa, una experiència vital que a mi m'ha marcat moltíssim. Jo sóc músic també, toc oboè, i durant la guerra de Croàcia, als anys 90, vaig anar amb una orquestra a tocar en els camps de refugiats de Croàcia. I una vegada vaig coincidir amb un home, és una mica llarg d'explicar, però un home que anava amb una bossa de plàstic de súper, no? I me va dir, diu, mira, diu, jo sóc dentista, jo tenia una cadena de clíniques dentals, jo anava de rebaixes a Manhattan, i jo tenia una segona residència. Diu, en aquests moments, tot el que tinc me cap a dins aquesta bossa, una bossa de plàstic. I me va mirar i me va dir, tu penses que tu això no te pot passar perquè tu ets de Barcelona, perquè tu vius a Barcelona? Diu, jo visc a 3 hores de Venècia. Diu, a mi això tampoc me podia passar mai de sa vida. I m'ha passat. No te pensis que no te pot passar a tu. I a mi això me va marcar molt, perquè a més Croàcia s'apareix molt a Mallorca, ses roques i tal, eren igual que ser ràpida, no?
De fet, ara hi ha un munt de turisme que no veia... Sí. Clar, nosaltres ja ens hem tornat en high level,
sí,
que
hi ha
molta
sí,
gent
sí.
que s'ha redescobrint la costa croata.
Sí, i doi això. I jo aquesta persona, aquest home, me va marcar moltíssim, i jo tinc molt clar que tot el que tens, això ho diu Espriu, no? Tot el que tens t'ho poden llevar en un moment, no? Sigui els de la Palma amb es volcà, sigui a Croàcia, sigui a Ucraïna, o sigui amb els incendis que hem tingut aquest estiu, no?
O sigui, Vladimir Putin enviant un míssil i sí. que mos faci plof i ja...
Bueno, o vigilau lo que votau, perquè clar, o vigilau lo que votau, perdoneu, però és que clar, estem anant a una tendència d'una radicalització i uns extremismes i unes societats de blancs i negres que estan tornant en els anys 20 del segle passat. Jo estic molt molt preocupada, la veritat. Vull dir, i no vos penseu que no mos pot passar, perquè mos pot passar a tots, mos pot passar a tots. Totes les formigues, els elefants continuaran sense esquitxar-se, però empenyant-nos a les formigues. Hem de ser intel·ligents. Perdoneu, se m'ha vist una mica...
No, m'aquest amb aquesta reflexió. Mai m'havia sentit tan petit com en aquesta entrevista. Una formigueta fàcilment eliminable.
Sí, però mira, ja, jo que sóc fan de Mafalda, hi ha un moment en el qual la Susanita, la Mafalda se queixa que sa mare li fa menjar sopa, i la Susanita li diu, i jo cada vegada que ma mare me fa sopa, li arma un pollo que no sé què, i la Mafalda diu, això no s'aconseguirem res amb això, perquè... Diu, sí, diu, mira, diu, una puça no pot aturar una locomotora, diu, però pot picar en el maquinista, no? I doi, això, tenim molta força, és gent normal, jo, és gent petita, jo sóc una gran advocada de la força de la gent petita.
A mi m'agrada com a camiseta, la força de les formigues.
Sí.
Ara que tots se fan camisetes, m'ho apuntaré.
Sí.
N'he de comanar un parell.
Sí, m'agrada molt la camiseta que dus, per cert.
Ah, i és que a vegades que posen l'off. A vegades l'amor, no sé si ho cura tot, però sí que el manco fa la vida com a més fàcil, sí. Així que estimem-nos.
I tant. Maria Enhorabona, moltíssimes gràcies per explicar-ho tan bé. No va quedar res, Maria Escales, avui a Palma, que no sí. Cove, a les 7, d'aquí una hora i mitja, demà a Campos,
sí.
I passat demà...
Dilluns a Inca.
A Inca, molt bé, doncs. Sí. Vagi molt bé aquesta gira, ha agradat molt aquest llibre, no va quedar res, i esperem veure't aviat.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Maria. Fem una pausa i ara tornem.
El paraulòmetre.
Avui juguen el paraulòmetre, no?
Maria Escales.
Com estàs, preparada?
No, mai.
Quina és la primera paraula que dius quan t'aixeques?
Ai.
I quina és la darrera paraula que dius abans d'anar a dormir?
Bona nit, amor.
Quina és la paraula més llarga que saps?
Supercalifragilisticoespialidoso, però també la paraula més llarga és part.
I la més curta?
Xocolata.
I quina paraula te costa pronunciar?
Sí, en anglès, available. No hi ha manera.
I quina és l'expressió que t'agrada més?
Àlido.
Quina és la paraula que més repeteixes en el teu dia a dia?
Gràcies.
I quina paraula fas servir per saludar?
Web.
Quina és la paraula més amorosa que fas servir?
Jordi.
I quina expressió utilitzes per xerrar de acte sexual?
Pot tornar a dir Jordi?
Quina és la paraula que t'agradaria recuperar? Alguna paraula que estigui en desús?
Jo crec que perdó és una paraula que s'ha d'usar més.
I quin és el teu moment tèntol, el teu moment de relax del dia?
A darrera hora, quan la fiquen al llit i ja...
I ja per acabar, quan penses en aquest moment tèntol, quina cançó te revén al cap?
Qualsevol obra de Chopin.
Tres ràdios, entreteniment.
El Teatre Principal d'Inca, dissabte 11 d'octubre a les 7, Bèsties de Mònica Dolan. Un impactant monòleg amb Marta Marco sobre la hipersexualització i la pornificació dels menors. Després de la funció, col·loqui amb l'actriu i la periodista Alba Tarragó. Entrades a la banda al web del Teatre Principal d'Inca.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui fer. Però ara està prohibit, que faig una tortuga i em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara sí, me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paretxa que pot durar.
Quantes jubiles de cosí?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una d'aquestes preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja està.
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. Quina paraula creus que s'està perdent?
Hola, som en Josep, som de Sant Jordi, i una paraula que quan era el lot sentia més i ara ja no sent tant, supos que és un tema d'edat que he crescut, Tsuko. He pegat un suco, en el sentit de pegar un cop, sobre normalment en el front. És una paraula que quan tenia el lot sentia molt i ara ja no sent tant. Suposo que quan tingui el lot ho tornaré a sentir.
Les cançons dels altres, amb Pablo Sierra.
Les 5 i 36 minuts, continuem en directe a Iveta Ràdio i moment per rebre el nostre estimat Pablo Sierra. Com anem?
Molt bé. Puc confirmar que la costa d'Àlmata es pareix un poc a la mallorquina.
Ah, sí? Tu sí, hi has sí. estat?
Sí, he estat aquest estiu.
A Croàcia?
A Croàcia.
Sí, més a Bòsnia. Enllaçàvem que... en l'entrevista
sí,
anterior.
Més a Bòsnia que a Croàcia, però vaig pujar però, per tota la costa d'Àlmata. Dubrovnik cap amunt i té una retirada a la nostra serra de tramuntana.
Sí. Ah, sí? És que tu sempre has estat molt pro d'Àlmata.
Sí, sempre. Sempre, sempre. I de Sergio Dalma, també.
Molt bé, Pablo. Avui encetam aquesta secció entrant a un restaurant.
Sí.
Un restaurant que, si no ho acaba de ser, pretens elegant.
tornem una setmana més a Cuba, una destinació recorrent en aquesta secció.
Ja ens agrada.
Sí, tant i tant. Imaginen que som a l'Havana, una nit qualsevol, no d'aquesta època, sinó de mitjan, als 60. Som, concretament, en el barri del Vedado, que és la zona més distingida de la ciutat. Ho era abans de la Revolució i també ho segueix sent després. Un redol de persones es concentra a l'entrada d'una casa d'aspecte d'aire senyorial. Alguns van vestits amb smoking, d'altres ho agafen a préstec a sa porta i de dins, entre còctels i canapés, sent un piano i damunt ses tecles, aquesta veu afònica.
Yo habla con yo Francisco a ver qué rayo pasó que tanto los chivos sueltos y yo encontrar roto mi tambor. Ay, mi tambor ya se rompió, ay, mi tambor. Yo mañana voy a ver a Juan Gualberto porque aquí todo el mundo se hace lo muerto y le va a demostrar que si cuero está rompido no se puede templar.
L'artista que amenitzava aquestes vetllades, Pablo, no era només el gran reclam del Monseigneur, que així es deia el restaurant, sinó l'impulsor d'aquest negoci. Parlam, esclar, d'Ignacio Villa, més conegut per un mal nom que, tot i fer-lo famós, han de dir que a ell no li agradava gens.
No, perquè a més, Xisco, aquest apel·latiu ja el feien servir els seus companys d'escola, a Guanabacoa, un poble costaner a la perifèria de l'Havana, on va néixer en Ignacio i on es va criar. Però el malnom no es popularitza fins molt de temps després, fins al 1933.
Vito Manuel, con tanto inglés no sabe ahora decir yes. La americana te busca y tú le tienes que huir. La americana te busca y tú le tienes que huir.
Un Ignacio Villa, Margalida, que segons es pot llegir, els perfils i les petites biografies que es poden trobar sobre aquest artista a internet, jugava a fer el mateix que estaves fent tu ara.
Com si toques piano.
Exacte. El seu primer piano va ser una taula de fusta, literalment. Mira. O això deia ell. Venia d'una família molt humil. Ara parlarem un poc de les seues arrels, però hem de dir que el 33, el nostre protagonista d'avui, té 23 anys i amb la seva manera tan personal de cantar i tocar el piano ja ha esdevingut un professional. S'ha convertit concretament en l'escuder d'una de les divas de la música cubana d'aquells anys. Parlam d'una altra dona nascuda a Guanabacoa, Narita Montaner.
Sí, té un nom, un llinatge ben nostrat.
Sí, Montaner. Sí, sí. Segurament hauria de tenir algun avantpassat, si no mallorquí, valencià o per aquestes contrades. Clar, com presenta aquesta dona, que ja era tota una estrella, doncs, el seu pianista? Una dona que, atenció, era filla de blanc, però la seva mare era mulata. Doncs com presenta el seu pianista durant una actuació que fan a un teatre de l'Havana? L'anomena, doncs, Bola de Nieve. Bola de Nieve. El públic riu, però alerta, podem dir que aquell dia, tot i que doncs no va ser...
Però ell ho va fer amb estima?
No va ser massa obsequiós.
No.
Però aquell dia, no sé si involuntàriament, perquè ara també vos explicarem com van rompre aquests dos, la Montaner i Ignacio Villa, va néixer una llegenda.
Déjame que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca mi memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente, limeño. Ahora que aún perfuma el ensueño.
I Pablo Ignacio Villa no va dissimular mai la seva homosexualitat durant un temps, abans i sobretot després de la revolució, on la repressió a Cuba era fortíssima.
Per això la Flor de la Canela la cantava dient déjame que te cuente limeño, i no limeña, perquè normalment quan la interpreten homes, doncs li canvien el gènere a s'estimat, passa a ser estimada, però en Ignacio Villa no ho feia.
I Pablo, idò, com explicam que el règim d'en Fidel Castro li permetés obrir un restaurant com el que hem descrit a principi d'aquesta secció?
Doncs aquí, Margalida, hem de començar a rascar a les paradoxes del personatge. Tots les tenim, i en Ignacio Villa en qüestió doncs en tenia un parellet. Clar, és un artista molt particular, ja en el seu moment. A diferència d'altres músics o pintors o literats cubans, Ignacio Villa no va abandonar Cuba quan els comunistes entren a l'Havana, al cap d'any de 1958. Això i la fama que s'havia conreat en aquell moment, no només a casa seva, entre les classes populars, sobretot, a les quals ell mateix, com hem comentat, pertanyia, sinó també a països on ja havia actuat, com Mèxic, l'Argentina, també havia vengut per Europa, havia fet gires per Europa Occidental, doncs diguem que l'havien convertit en una ferramenta útil doncs per als castristes. I, de fet, fixeu-vos, fins a la seva mort, el 1971, amb 60 anys, el músic conegut com Bola de Nieve no deixarà d'editar discos i, sobretot, de sortir de Silla per embarcar-se en llargues gires que moltes vegades el conduïen als platós de televisió.
Amor, yo sé que quieres llevarte mi ilusión. Amor, yo sé que puedes también llevarte mi alma, pero ay, amor, si te llevas mi alma, llévate de mí también el dolor. Llevo en ti todo mi desconsuelo y también mi canción de sufrir.
Ah, aquesta cançó m'encanta. Banda sonora de La flor de mi secreto, de Pedro Almodóvar, aquell moment en què Naleo ho passa tan malament, la rescata en Juan Echanove, i ell li acaba cantant un fragment d'aquesta cançó de Bola de Nieve, que és una fantasia.
Una pel·lícula que va fer segurament que moltíssima gent el descobrís.
A l'estat espanyol.
He de confessar que jo mateix, fins aleshores, no sabia...
Anava a dir de la teva generació, però...
No sabia qui era Amanda Gris, ni sabia qui era Bola de Nieve. Però seguim. Aquesta condició de protegit, Pablo, el manco tolerat pel socialisme cubà, en Ignacio Villa li va crear, podrien dir, amics cèlebres, però també enemics igualment cèlebres. Tot depenia de la relació que tinguessin aquests personatges en Fidel Castro.
Podem fixar-nos, per exemple, Xisco, en les opinions que van sortir de boca de dos poetes. Per una banda, tenim en Rafael Alberti, que va dir que en Ignacio Villa era el García Lorca negre, i, en canvi, Reinaldo Arenas, empresonat i recluït en camps de concentració per ser homosexual, a les pàgines de Antes que anochezca, va qualificar el seu compatriota de calessé del Partit Comunista. Això, a la pel·lícula que va protagonitzar Javier Bardem, no record si sortia. Troc que no.
A mi no me sona que
parlàssim de Bola de Nieve. Me'n recordo molt de l'escena dels globus. Dels globus que preparen per anar-se'n de viatge cap a Miami. No desiparem més, no sé si... Queda molta gent que no l'hagi vist, però...
M'ha estimat aquesta pel·lícula té 20 anys.
25.
Troc que sí, i de 25 anys.
És del 2000, mira.
Si 25 anys no has vist Antes que anochezca, doncs...
Però jo troc que en Bola de Nieve no sortia a sa pel·lícula, o no s'hi feia esment, i també crec que no se li ha fet cap biopic ni...
A mi, de Bola de Nieve, m'ho sona que hi ha un documental, si no vaig errat.
Sí, hi ha un documental,
però
sí, sí.
Però pel·lícula ficcionada, a mi no m'ho sona. De totes maneres, el que no poden tenir dubte, Pablo, és que aquest home era un supervivent. I de vegades, quan t'ha de viure a segon quin tipus de règims,
exacte,
no te queda més remei que sacrificar part de la teva ideologia, de la teva essència, per mirar de sobreviure. Ara Ana Maria Escales ho deia, no hi ha res més resilient que l'ésser humà que t'adaptes a qualsevol hàbitat.
I ell mateix va deixar dit que el seu suport a la revolució es devia en part a que durant la dictadura de Batista l'aparença física, ser guapo o no ser-ho, importava més per a gairebé tot que després de la victòria dels barbuts. I ell, a més de negre i gras, era lleig.
Home, lleig.
Ell mateix ho deia, o almenys lleig en un sentit canònic de sa paraula.
Que...
Era un home que, a immensa majoria de ses vegades, per tot vivien els marges.
Que se diria
ara en sa nova teoria queer.
I en el final, revisant un poc actuacions seues i sentint-lo cantar, troc que tenia aquest magnetisme damunt l'escenari, gràcies a aquest carisma, precisament per utilitzar, doncs, la seva carcassa com si fos pràcticament el vestuari d'un personatge que encarnava, perquè era totalment una persona que es transformava quan pujava a l'escenari. De fet, va deixar dit també que ell era un home molt trist, que vivia de fingir alegria davant el piano. I feia riure molt i enganxava per això. Amb les cançons pròpies, perquè va deixar repertori composat, i també versions de temes clàssics o temes que li van fer, podem dir, a mida. Perquè no només s'havia de carregar en tots aquests estigmes, sinó que, a més de néixer en una família molt humil, era asmàtic. I si cantava d'aquesta manera és perquè patia una disfonia.
Mi negrita me dijo te quiero, mi vida, una noche allá nevate. Y mi boca yo puse en la suya sabrosa, que sabía piña y mamey. Ay, mi amor, qué placer yo sentí besando tu boca allá nevate. Y por la noche yo cruzo el pate y muy solito pa' buscarte negra a ti. Ay, negrita, yo...
I malgrat tot, Pablo, en l'àmbit artístic, si el nostre protagonista va destacar per qualque cosa, va ser per anar sempre a la seva.
Va ser un artista valent, perquè primer va renunciar a seguir-li el pas a la Montaner, en una gira que es veu que ella es va emprenyar o tenir diferència d'opinions amb el promotor, diríem avui, que finançava aquells concerts, i Ignacio Villa va dir, no, no, Bola de Nieve que segueixi apareixent en els cartells, que jo segueix fent tour per Mèxic. I tot i que això li va costar la relació que tenia amb aquesta dona, que l'havia agafat un poc en condició de pupil, perquè sa mare, en Ignacio Villa, que era cuinera i tenia una cantina, i es deia Inés, com sa protagonista de sa cançó, que no està dedicada directament a ella, perquè ja existia, i en Bola de Nieve la va versionar, havia fet de minyona a Can Montaner. O sigui, que d'aquí venia un poc tota sa relació que va tenir amb aquesta diva, que va ser important en els seus començaments com a pianista. Després, Ignacio Villa es nodriria de les composicions de Ignacio Lecuena, per a molts el gran compositor clàssic de sa música cubana, sense deixar tampoc que el tengués massa temps sota sa seua batuta. I això és molt interessant, també. De cada viatge a l'estranger que va anar fent, tornava sempre amb un grapat de ritmes i de melodies que després ell duia al seu estil. Edith Piaf, per exemple, va arribar a afirmar que ningú havia fet la vie en gos com Bola de Nieve. Si no heu sentit mai el català personalíssim d'aquest músic habaner, doncs aquí
atenció,
us oferim un tast.
Alerteu, que sortirem una Nadala.
Fora de temporada.
Sempre congelat, com fos se retira. Abril de flors coronat, tot el món admira. Quan en un jardí d'amor neix una divina flor. Una ro-ro-ro, una sa-sa-sa, una ro, una sa, una rosa bella, fecunda i poncella.
En un català més de mossèn Alcover que de Pompeu Fabra.
T'anava a dir, no deixa d'en sonar gaire, perquè sabeu que escoltar Nadal és fora temporada,
sí,
d'un malestru.
Sí, escolta, que no,
sí, però,
que no
però pensa com viuen el Nadal a l'Havana.
Sí, tot l'any, suposo.
Clar, no vull dir de temperatura més o menys com ara aquí.
Sí, hermana i curta.
Va dir Bola de Nieve. Ara m'he emocionat. Sí. Jo no cant ni interpret cançons. Jo som la cançó. Aquesta frase que se li atribueix a Ignacio Villa mateix, poden dir que seria una definició molt acurada d'aquest personatge que ens has presentat avui.
I en certa manera, Xisco, també de sa persona. De tot aquest substrat va néixer aquesta manera inimitable de viure damunt un escenari, que impregna, per exemple, èxits com Messier Julián, una lletra que imita la parla dels afrocubans i que a Ignacio Villa li anava com un guant, perquè com sol passar en aquests retrats fets cançó, no era seua, se la van escriure.
Yo soy negro social, soy intelectual y chic. Y yo fui a Nueva York, conozco Broadway. París. Soy artista mundial y no digo más, cha-cha. Yo que un día bailé.
Idò, Messier Julián, amb aquesta cançó, acomiadam les cançons dels altres d'avui, dedicades a Bola de Nieve. Oh, bé, Ignacio Villa.
Ignacio Villa.
Com li deim?
El inigualable Bola de Nieve, té un disc que es diu així, i el mítico Bola de Nieve, que quan vaig estar a l'Havana, ara farà 2 anys, no arriba, no vaig entrar a moltes cases, però a les 3 o 4 on vaig anar, aquell disc el tenien.
Ah, sí?
Sí, sí, sí. Encara a dia d'avui és un artista molt estimat allà.
Allà, a Cuba.
A Cuba, sí, sí, sí.
Vaja. Molt bé, doncs, molt interessant aquesta història.
Sempre reivindica Ignacio Villa, Xisco.
Sempre.
Ignacio en el record.
Gràcies, Pablo. Fins la setmana que ve. Fins
després. Bé, si vols quedar en el guaté, què pots quedar? Tu que ets el nostre...
Sí, tant,
així
i tant.
Musicòleg de capçalera.
No sabia si frissaves.
No, que fa dies que no us veig fes guaté aquí.
Ah, mira, vinga.
Sempre
gràcies.
Fa gola.
Gràcies, ara endavant.
Jo soy...
El guateque musical.
de Pablo, t'acompanyen també Miquel i Antoni per acabar setmana, acabar programa i fer-ho amb un guate que avui dedicat en els jardins. Què t'inspiren els jardins?
Els jardins, uf. Així de primeres penses un poc en Versalles, no?
O... Ah, mira. No sé què li haurà aspirat.
Clar, que hi ha dos tipus de jardineria paisatgista. Hi ha la versió anglesa
o Alicia,
o la versió francesa. Avui és dia mundial de jardins botànics i dedicarem aquest terreny en aquests terrenys condicionats per l'exhibició d'espècies o varietats vegetals el nostre guateque. Començarem per un jardí clàssic, un jardí de roses, el Rose Garden de Lynn Anderson, que tot i que els Duncan Du la fessin famosa a l'estat espanyol, la cançó original és aquesta que escoltareu suara. I beg your pardon, I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. When you take, you gotta give. So live and let live or let go. Oh, 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 I beg your pardon, I never promised you a rose.
Els jardins han format part de la cultura popular des de l'alba dels temps i han protagonitzat moltes cançons com aquest Fandango del Jardí de Música Nostra. Sense sol no neixen flors i massa sol les s'acorre en espunt de calentor. Ha estat secreta sa rosa. Estat secreta sa rosa, sense sol no deixa...
Els jardins també tenen un punt oníric en funció de qui els dediqui una cançó. Durant la movida espanyola, els Radio Futura en xerraren d'un ésser metàl·lic a un jardí botànic. Dibujando un elipse me quedaré entre el sol y mi corazón, junto al estanque me atrapó la ilusión, escuchando el lenguaje de las plantas, y he aprendido a esperar sin razón. Soy metálico en el jardín botánico. Con mi pensamiento sigo el movimiento de los peces en el agua.
I moment ara per una diva de la música espanyola víctima de les primeres fake news de la història contemporània. Com que no es movia gaire sobre l'escenari, va circular el rumor que Mari Trini tenia una cama de fusta. Tot i això, ella va arribar a l'èxit en temacles com aquest, una estrella en mi jardín.
Hacer contigo, voy a agarrarte. Jardí vora el mar és el títol d'una novel·la de Mercè Rodoreda amb Cecília C. com a protagonista, i també és el títol d'aquesta cançó de l'Arannà, un duet format per una eivissenca i una catalana que fan pop experimental electrònic, segons aquest guió, i que sonen així. La trompeta, pitosporums florits, pulmonàries, carolines cineràries, caputxina, nana, llupi, virulet, la trompeta, pitosporums florits, pulmonàries, carolines cineràries, caputxina, nana, didalera, rododendrons, clavellets indis, bandirons, vagònia de foc, magnolieres, muscari, raïm, lliris, camèlia...
Moment ara per una figura clau de la segona generació de la nova cançó catalana, la gran Maria Rosell, que també té una cançó dedicada als jardins. Que soni.
Hi havia un jardí molt net, era la terra, que brillava sencer com un fruit protegit. No era cap paradís, ni tampoc cap misèria, ni res que s'hagués vist en lloc més sinó aquí.
Els jardins no només són a peu pla, també poden estar dins l'aigua, com aquest Octopus Garden dels The Beatles, un grup pop cantant una cançó dedicada a un pop. Fantasia pura.
I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see.
Els jardins també han estat un bon material literari, com en aquest In the Garden, de tot un premi Nobel de literatura, com el nord-americà Bob Dylan.
Fins aquí avui aquest programa i aquest guateque dedicat als jardins. Vos ha agradat? Sí, eh?
Molt,
una bona selecció
sí.
musical.
Sí, sí.
Moltíssimes gràcies a tots els que ho heu fet possible. Miquel Junc,
fins
Pablo
dilluns.
Sierra. Sí.
Fins divendres.
Fins divendres. Bona setmana.
Si no,
no vas en els tancaments de les discoteques d'Eivissa?
No. Enguany no toca. Amb Sopenin ja vas tenir a prou.
Xisco Nadal, bones vacances.
Exacte, molt bé, d'aquí una setmana.
T'enyoraran, Xisco.
I tant.
Gràcies.
Fins aviat. Toni Guiscafré, moltes gràcies, bon cap de setmana.
Igualment.
I Miguel Soler, nosaltres tornem dilluns, una ferrada. Sí.